Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Bona tarda, està la sintonia de 91.3 de l'FM. Avui és divendres, dia 13 de març del 2009, i iniciem l'edició número 25 del programa d'Infosport. A les vies de so tindrem a Fran Lladó. I avui, doncs, del Club de Futbol Ripollet recordarem la quiniela de la jornada i parlarem també del rival d'aquest diumenge, que és l'equip del Palau de Plegamans, amb el seu entrenador Jordi Muñoz. També de la penya deportiva Pajaril tindrem també el seu entrenador Javi Varela per parlar de les possibles sorpreses de la jornada i del partit que jugaran a casa contra l'equip del Parc de Barcelona, líder del grup. També escoltarem el míster de l'Esgila, Juan José Reynoso, de l'encontre que jugaran al camp de la Farga per intentar guanyar el seu primer partit de la temporada. Perquè fa munt de futbol sala, el futbol sala de Ripollet, Antonio Estremena ens dirà que aquesta segona volta només han aconseguit 6 punts i que tenen un partit molt difícil a la pista del Centelles, que és tercera lliga. També farem un repàs del hockey, del handball, del tenis taula i del bàsquet. I finalment, a la secció dedicada a l'esport base, Manu i Miguel ens presentaran uns dels equips més joves de la Lliga Espanyola de tenis taula, com són les jugadores del Finca Ripollet, entrenades per la romanesa Micaela Chirita, com són les jugadores Julia López, Anna Ibáñez i Laura Chirita. De tot això en parlarem en el programa d'avui. Recordeu que ara són les 7 i 7 minuts i que aquest programa, doncs perquè la gent que avui no pugui sentir, a més de seguir-lo per ripollet.cat per internet, també podeu sentir demà a partir de les 9 del matí. Anem a recordar que ja sabeu que el Ripollet, la setmana passada, el Ripollet va guanyar el camp del Mollet, un difícil camp que va guanyar per 1-2, amb gols d'Edu i de Berni. Però que aquesta setmana té que jugar amb l'equip del Palau de Plegamans, i suposo que ja va llegir la premsa la setmana passada que el Palau de Plegamans, doncs, uns gamberos van entrar al vestuari, van cremar tot l'equipatge, van cremar les botes, van cremar les fitxes, van cremar els ordinadors, van cremar-ho tot, i aquesta setmana, aquest matí precisament, he parat amb el president Cisco Inglada, dient que sí, que com que la setmana passada es van ajornar tots els partits del Palau de Plegamans perquè no van tenir temps per comprar roba, doncs aquest matí he parat amb el president i m'ha dit que sí, que si no hi ha res de nou, doncs l'equip del Palau de Plegamans vindrà a jugar aquí a Ripollet el diumenge a les 12. El seu entrenador del Ripollet, Jordi Muñoz, diu que, clar, que encara que no tingui les fitxes, que el de les fitxes és el de menys.
És igual, això, les fitxes, jo crec que és el de menys, perquè amb el DNI la federació té les fitxes, vull dir que això no és problema, el problema és la roba. Però la roba, si en dues setmanes no fan la roba, malament. No sé, és que clar, jo què sé, no sé.
Perquè, esclar, no és solament la roba del primer equip, van suspendre totes les categories, des de les formes a veterans.
No. Sí, és una passada, el que ha passat allà és una cosa molt estranya, no? És molt estrany, perquè sembla una venjança, no, això.
Sí, segons les pintades,
perquè pel que es veu que ha sigut, no ha sigut casual, perquè han sigut punts concrets, no, que han cremat.
Sí, però és que més van aparèixer pintades a les parets a dintre, eh? Por maricones. Això posava així en grans lletres, eh?
Bueno, això, sí. Cadascú pot ser el que vulgui en aquesta vida. El sexe és lliure. Vull dir que això no penso que sigui per això.
Tu creus que pot ser la vendetta d'algun exjugador o qualsevol cosa d'aquestes?
No ho sé.
Pot arribar a ser així?
Home, s'ha de ser una mica molt mal parit, no? Si és per això, perquè avui dia, si és per això, els diners, penso que hi ha altres coses a la vida abans que els diners. No sé.
I també amb venjança de perquè doncs estan al lloc número 13 amb 25 punts, amb zona potser perillosa del descens, que algun soci també així que s'hagi tornat boig, no? Perquè ja saps que hi ha gent per tot.
Home, sóc una mica psicòleg, però em sembla que no arribo a tant a psicòleg de criminal ni tot això encara no.
De fet, és un pal, eh?
És un pal, ha de ser fotut, perquè hi ha gent que segur que estan treballant sense amor, només per amor als colors, i que et trobis això, penso que ha de ser molt fotut. Jo penso que la gent parlant abans s'entén que no, que hagi passat aquestes
perquè,
coses.
Suposo, però bueno. Perquè no us han dit res, no?, del diumenge que ve. Clar, el diumenge que ve seria Ripollet-Palau.
No, de moment, que jo sàpiga, avui dilluns no sabem res, clar.
Vaig estar repassant també els jugadors del... allò que havien parlat dels gols de l'Edu, i jo tinc aquí anotat, per exemple, jornada per jornada que ha jugat. Per
exemple, ara porta 8 gols.
Mira, jo tinc primera jornada Granollers-Ripollet. Van quedar 1-1 i va marcar el gol Edu.
Sí.
Jornada número 2, Ripollet-Bellavista, 4-1, amb gols de Pol, Canmo, Kilian i Edu. Ripollet-Palafrugell, un empat a 1, Edu.
A veure, jornada 1, jornada 2 i jornada 4.
Ripollet-Palafrugell, un empat a 1, Edu.
Sí.
Jornada 5, Sant Feliu-Ripollet.
1.
0-2, un de Kilian i un d'Edu.
Sí.
Dia 12, jornada 12, Sant Hilari-Ripollet, 2-1, gol d'Edu.
No. Sant Hilari...
Ripollet, 2-1.
No.
Van perdre 2-1.
No. 1-1.
1-1, perdó, 1-1. 1-1, gol d'Edu, perdó.
No. Edu, no. Alberto. Alberto. Gol d'Alberto.
Va, doncs aquí és el fallo que tenia jo.
I no 2-1, eh? 1-1.
1-1, 1-1.
Que vam fallar un penal al minut 40.
Sí, sí, sí. 1-1, 1-1. Va ser jornada número 12, Sant Hilari 1, Ripollet 1, i jo tenia gol d'Edu i va ser gol d'Alberto, correcte.
Vale, jornada 18.
18, Granollers, Ripollet, o sigui, 2-1, amb Berni i Edu.
Exacte.
Llavors, jornada 22, Sant Feliu, 8-2, amb Gerard, Mar, Rubén, Berni, Ballarri 2 i Edu 2, i el Mollet, ahir, que van Edu i Berni. Així tenia raó, així haig de treure-li un gol a Edu i posar-li un gol a l'Alberto, que és el gol de l'empat del camp del Sant Hilari.
Exacte, passa el mateix que el Gerard. Jo tinc un gol de Gerard,
sí,
encara
sí,
que
sí,
ningú l'hi hagi posat. Sí, el gol és del Gerard.
Sí, jo tinc un gol de Gerard, sí, sí, sí.
Els diaris no ho posava.
Sí, sí, no, jo tinc el gol del Gerard, que és l'únic que ha marcat.
Bueno.
Sí, sí, que va ser precisament l'altre dia, va ser el dia del Sant Hilari.
A l'Alberto.
El dia del Sant Hilari va marcar Gerard, Mar, Rubén, Berni, Ballarri i Edu.
El dia del Sant Feliu de Sasserres.
Sí, sí, sí.
No el dia del Sant Hilari.
No, no, Sant Feliu.
Ah, és que m'estava dient Sant Hilari.
No, Sant Feliu, Sant Feliu.
Sí, bé, sí. No, i... està tot controlat.
Està tot controlat, no?
L'únic que no puc controlar és l'equip contrari. Però de moment els estem controlant, però per aquestes coses sí.
I quin control faries pel Sant Cugat Parets d'aquesta jornada número 24?
I els Parets, el camp del Sant Cugat, pateix molt. Jo penso que... ja passarà malament el Parets. Jo m'agradaria, no? M'agradaria que guanyés el Parets aquesta setmana.
El Parets, un 2?
Aquesta setmana sí.
Vale.
Però bueno, és igual, posarem una X.
Can Fatxó-Mollet.
Can Fatxó-Mollet. 1-1.
Sant Hilari-Sant Feliu.
És igual.
Una X, va. Roses-Palafrugell, ojo.
1-1.
Vic-Rubí.
Vic-Rubí.
1-1. 1-1.
No. Un 2.
Mira, tu poses un 2, jo poso un 1.
Val.
Canovelles-Bellavista.
Canovelles, 1-1.
Lloret-Granollers.
Ripollet-Granollers.
No, Lloret-Granollers.
1-2.
Vilassar de Dalt, Gramenet.
Un empat.
Llavors ja tenim el Ripollet-Palau, que si venen, doncs tindran d'equipació nova i els guanyarem.
Sí.
1-1. No?
Pues sí, home, hem de punxar.
Home, ara ja esteu llançats, no?
Bueno.
Com tens, l'assumpte de jugadors lesionats?
Pues fotut. Tinc bastant lesionat. Tinc Canmo, tinc Ballarri, tinc Juan... De moment hi ha dos o tres, encara que l'Izarbe tampoc està prou bé... Però bueno, anirem trampejant, som els que som i entre tots traurem...
El que passa que tens una plantilla bastant àmplia, no? Que vull dir, pots anar fent canvis, no? Encara que millor algun jugarà com a posto que no és seu, però vull dir, pots omplir, no?, cada partit.
Sí, no, anem fent i bueno, potser hi ha gent que no... No és que no sigui el seu lloc, però no li pots treure profit amb un altre millor, però en aquest moment ells ja saben, tothom pot jugar a qualsevol lloc. Com a mínim a mi jo ho tinc claríssim, així. Això és molt important perquè el jugador també es veu important en tot, no?
Ara és el lloc que t'agrada estar en aquesta posició que estem ara?
El lloc que m'agrada?
Sí, ara estàs en el quart lloc. Acceptes momentàniament arribar a aquest lloc, que és on estàs ara, a un punt del líder, així fins a esperar l'escalada?
A un punt del segon, bueno. Jo, a veure, a mi m'agradaria, ara faltant 11 partits, m'agradaria estar millor.
Més amunt, no?
Clar. Però, bueno, no estan malament.
Perquè, esclar...
Sí, depenem de nosaltres, també.
La Gramenet és segon i ens va... I, esclar, és un 0-3 que ens va guanyar aquí, no? Aquest 0-3 crema bastant, no? En cas d'empat...
Sí, però, bueno... Algun partit, no els guanyaran tots els partits, eh? Igual que nosaltres, tampoc els guanyarem tots.
Oh, per què no?
Ojalà els guanyessin. Sí, si els guanyem tots, ja podeu comptar que l'any que ve estarem parlant de Primera Catalana.
Primera Catalana.
Això segur, això on... segur, que si guanyem els 11 partits estarem a Primera Catalana. I líders, segur.
I líders, a més líders.
Home, això estic convençut, si guanyéssim els 8 partits, els 11 partits.
Pues clar, però el Rubí també, déu-n'hi-do, perquè el Rubí no fluixa, eh?
Ja fluixarà.
Vale, vale. Diumenge
ja jo li poso un 2, perquè jo prefereixo ja que se'n vagi el Rubí, que no el Vic s'enganxi.
Sí.
Però...
Sí, perquè esclar, que 39 punts, però...
Una quants en té el Vic? El Vic en té 30...
36. Ah. Clar, és que el Ripollet 39, però per darrere ve Palafrugell 38, Mollet 36, Vic 36, Granollers 35.
Clar, és que aquí està el número 9, que em sembla que és l'Olímpic que em faig...
Que en té 34, 30... clar, a una victòria d'ell i una derrota dels de dalt, està a 2 punts. Ah,
sí,
vull dir que...
No, no. És que aquí hem de mirar això, no? Vull dir que jo faig els quan em pregunteu la quinela, doncs el que m'agradaria. Però el que m'agradaria, entre cometes, ara mateix sí, perquè ara jo prefereixo que se'n vagi el Rubí que no, que el Vic s'acosti.
De totes maneres, tens un calendari difícil fins a final de Lliga o no?
Home, els calendaris tots són difícils, perquè tenim equips... Bueno, sobre la part de dalt ens queden Vilassar i Vilassar i Vic, no? Si no m'equivoco.
I Gramenet allà, no?
I Gramenet, sí. I Olímpic en Fatxó. Vull dir, aquests són els partits més difícils que crec jo. I a casa... sobre el paper, no? Estem parlant sempre sobre el paper.
Sí.
Som 11 contra 11, és com el diumenge. El diumenge el Mollet ho tenia coll avall, que guanyaria. I després de veure el partit, jo abans d'anar allà també he signat un empat, les coses com siguin. Però quan veus el partit, dius, collo, pues molt bé, no?
Sí.
Però a casa tenim difícil sobre el paper, és el Vic, l'únic, penso jo. Els altres són tots Lloret, Sant Hilari, Sant Cugat, Palau, vull dir... Són equips sobre el paper assequibles, no? Sobre el paper.
Sí.
Després ja, sobre el camp són una altra història.
Molt bé, doncs ho ha també aclarat ja dels gols de l'Edu. Esperem, doncs, que no us truqui el Palau, i si us truca el Palau, si us truca, serà per no jugar, i si no us truca vol dir que sí que vindran a jugar.
Esperem que juguem, ara que estem amb ratxat, no? Que seguim així, ja portem que aquesta temporada encara no havíem fet 3 partits seguits guanyant, o sigui que espero que vagi bé.
Futbol.
Doncs bé, les paraules de Jordi Muñoz, l'entrenador del Ripollet, aquest partit se jugarà. L'equip del Ripollet jugarà contra l'equip del Palau de Plegamans. El Ripollet és quart de la Lliga en 39 punts. I l'equip del Palau de Plegamans, doncs, està a un punt de la zona de descens directe. Ocupa la plaça número 13, en 25 punts. Aquest diumenge a les 12, a Ripollet, Palau de Plegamans. I també he de dir que, en quant al món del futbol, la tercera territorial... La setmana passada, doncs, l'equip de la penya deportiva Pajaril, doncs, van perdre 1-0 la pista al camp del Joventut 25 de setembre. I aquesta setmana jugarà a casa contra el Parc de Barcelona. És un equip de Barcelona que és líder de la competició. I també, doncs, el seu entrenador, Javi Varela, diu que sorpreses i poden haver doncs, el que diu cada setmana aquí. Poden haver moltes sorpreses.
Sorpresa, el que dic cada setmana. Sorpresa en aquest grup... Penso que no són sorpreses, perquè és el que dic, és un grup que tothom pot perdre, no?, amb qualsevol equip. Nosaltres hem perdut amb el 25 de setembre, que venia de guanyar el Montbau, el júnior ja ha donat més d'un ensurt, nosaltres em va costar moltíssim guanyar, o sigui, és un grup que, el que diem, del 6è, 7è, 8è, cap a dalt, qualsevol equip és capaç de guanyar qualsevol, i bueno, aquí és on es veu si un equip està fort o no.
Va empatar 3 amb el Júnior, això vol dir que només, mira, ara passeu a ocupar la segona, la tercera plaça, però només que un punt del segon.
Sí, bueno, aquest és el pitjor mal, no?, que podíem trobar-nos, no?, que el Sant Cugat, encara que sigui, que no marxessi els 3 punts. Va empatar, a més a casa, i, bueno, és un mal menor, no?, és el que dic, és una cosa que dius, mira, aquest partit encara ens vindrà bé per saber el joc on som i que aquí hem de lluitar partit a partit com si fos una final i no podem mai donar l'espatlla del partit pensant que l'altre perdrà o que el guanyarem de qualsevol manera, no? Hem de lluitar i anar setmana que setmana doncs, pensant que és una final.
I aquesta setmana hi ha el Rauré d'Eixample, el Xespa Sant Cugat, o sigui la penya Blaugrana Sant Cugat, descans la Fundació, Montbau Mirasol, Júnior Joventut 25 de setembre, Sant Cugat Sagrarenc, la Parc Esdila i Pajaril, el líder al parc.
Sí, senyor. Aquí és on tenim ara el que diem, no? No es voler ficar aquesta pressió, no? Però sí que és veritat que aquest és el partit que ens pot donar al ficar-nos una altra vegada de ple a la Lliga o, per al contrari, posar-nos nerviosos, no?, de cara a el que falta de campionat. A veure, el partner, suposo que després de la batacada d'aquesta setmana l'equip anirà amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes de continuar amb aquesta ratxa de victòries i de tornar a guanyar, no? I a més demostrar que l'altre dia, doncs mira, va ser un mal partit, coses que poden passar al futbol i per demostrar que va ser això, un partit i prou, que aquesta setmana anirà a mort, estic segur.
Pel partit contra el líder al parc, doncs suposo que tindràs la plantilla complet o tens...
Sí, aquesta setmana sí, encara sí que ja la tindrem, però ja recuperarem a Roger, que el teníem lesionat d'aquesta trencada del braç, i bueno, a l'Ítalo, que també el teníem lesionat, també el recuperarem. En fi, sí, tindrem 21 jugadors, haurem de fer convocatòria i bueno, intentarem posar el millor equip per intentar guanyar el partit.
I aquest partit s'ha de guanyar perquè si suposo que, és clar, en principi la Sant Cugat té un partit teòricament fàcil contra el Sagrarenc, no? Vull dir, que si perdéssiu s'escaparia ja de 4 punts i és molt més difícil ja, no?
Exactament, per això dic que aquest partit és tan important per això, no? Perquè, clar, aquesta gent ara ha de jugar partits a priori, diem sempre, no? Que som equips una mica més sencers i bueno, per dir, el Sagrarenc suposadament el guanyaran. Però bueno, si nosaltres perdem i els altres guanyen, està clar que no podem fer res. O sigui, la nostra labor és guanyar els partits i a partir d'aquí esperar a veure què fan els contraris i ja està.
El que passa que en aquesta categoria, que tercera territorial que no es baixa, doncs no es produeixen aquelles sorpreses, no?, de que el que va penúltim guanya el camp del que va segon o camp del primer.
Bueno, és el que dic, no? Aquest grup és molt estrany, perquè és el que diem, hi ha dos o tres equips que a lo millor fan això, no?, que és igual i que no poden guanyar, però el que diem, hi ha equips que encara que pensem que són de baix i tal, et poden guanyar, o com a mínim complicar-te la vida o treure't aquest empat que et pot complicar la vida, no?, de cara al final del campionat. Pot arribar tranquil·lament, el que diem, un Júnior o un Mirasol, un 25 de setembre, o inclús els veterans aquests, a la seva casa és un camp molt complicat, i que arribi algun equip pensant, no?, que sempre està guanyant el partit, i arriba l'hora i punxes, no?, pot passar. És un grup molt complicat.
Futbol.
Doncs bé, l'equip del Parc, que és líder amb 51 punts, vindrà aquí a Ripollet per jugar contra la penya deportiva Pajaril, que és tercera lliga amb 42 punts, empatats amb el Sant Cugat, que també en té 42, i la penya blaugrana de Sant Cugat del Vallès. Hem de dir que l'Eslila també juga el seu partit i ho té més difícil perquè juga al camp de la Farga. La Farga ocupa el plaça número 9 amb 26 punts i la Farga la setmana passada doncs, estava descansant perquè tenia que jugar contra l'equip de Vallvidrera. El Vallvidrera està picat en el calendari, no juga, no? I lògicament tots els equips que toca jugar amb el Vallvidrera tenen jornada de descans. I és curiós perquè tots els equips descansats tenen que jugar llavors contra l'equip de la Farga. La setmana passada ja sabeu que l'equip de l'Esdila va perdre a casa davant del Gespa 2-4, un dels resultats més justets que hi ha hagut, i que aquesta setmana juguen al camp de la Farga. Si no hi ha res de nou, jugarien, doncs, el diumenge a les 12, la Farga a Esdila, a la tercera categoria territorial grup número 15. Segons el seu entrenador, diu sí, que aquesta setmana, amb molta moral, han intentat jugar i guanyar el seu primer partit. Anem amb Juan José Reynoso.
Bueno, yo solamente te digo que confío en mis jugadores porque con la tita ayer tuvieron y lo fueron haciendo bien, se puede conseguir algo.
¿Tendrás...?
Algún día veremos la campanada. Puedo decir ni esta semana ni la otra, pero algún día veremos la campanada.
Lo que no puede pasar es lo que pasó ayer.
No, a ver, es que me encontré ya con el mogollón
campanada formado. Ni botellazos.
Cuando llegué, a ver, yo cuando entré en vestuarios me entré con el mogollón hecho. Y le dije al jugador, subir para arriba, y los jugadores subieron todos.
Sí, no, si luego vino José Luis, José Luis Gordo, y echó a toda la gente fuera, sí.
Excepto dos, y entonces cogió, y José Luis le dijo a los dos que quedaban, tirar para arriba. Digo, sí, venga, hombre, que si algo tenemos que dar nosotros, es por lo menos dar imagen. Si ellos no la quieren dar, a mí no me importa, pero nosotros sí que tenemos que dar imagen ante los demás. Y entonces cogieron y se subieron. Pero no estaban ni para pagar a nadie ni nada, sino porque estaban para comentarle al árbitro lo que habían hecho, y era un jugador que está lesionado de los nuestros, se quedó para comentarle al árbitro. El árbitro pues no puso nada tampoco, pues se lo comentó a José Luis, y José Luis tampoco dijo nada.
Fútbol.
Doncs a veure si aquesta setmana intenten... jo crec que intentar ho intenten sempre, però el que passa que no poden, no? És guanyar el seu primer partit. Acabem ja el món de futbol dient que també doncs, l'equip de la de Puig és un equip femení de futbol. La setmana passada perdia a Sabadell amb el Mercantil per 7-0 i aquesta setmana juguen dissabte a partir de les 13 del migdia, o sigui, a la 1 del migdia, a de Puig, a Arenys de Mar. A la de Puig ocupa la plaça número 8 amb 14 punts i l'equip de l'Arenys de Mar... Doncs precisament és per últim de la Lliga, amb 7 punts. Aquest partit començarà a les 1 del migdia de demà dissabte.
Futbol sala.
I anem ja al món de futbol sala, perquè la setmana passada, sorpresa, l'equip de la Lliga Nacional, el Ripollet, va perdre davant de la Unió de Santa Coloma de Gramenet per 1-3, i ara ja ocupa la plaça número 10 amb 31 punts. Líder és el Corbera. I aquesta setmana juguen, doncs, a les 7 de la tarda a la pista dels Centelles. El Centelles, que és tercer a la Lliga, amb 40 punts. Atenció, perquè Corbera, 42, Gasibret, 41, i Centelles, 40. I aquests dos equips han de jugar contra el Ripollet. Un desmoralitzat, Antoni Estramera, diu que només que en aquesta segona volta han fet 6 punts.
No, 6 punts, molt mala. Somos el segundo equipo mejor en casa y mira, estamos ahí metidos, que no putamos fuera, pero solo perdimos en casa. Y ya te digo, ahora tenemos que ir a las... Nos quedan 7 jornadas de campo de los 3 primeros.
¿Dónde fallamos? ¿Que no chutamos? ¿Dónde fallamos? ¿En la defensa, en la media, en la delantera, en el portería? ¿Dónde fallamos?
No, yo... Primero es saber los partidos. Luego queremos todo y arrojar la pelota, que eso no puede ser. Todo el equipo sabe cómo jugamos, está esperando nuestros fallos, se seleccionan atrás, va a salir a contra. Luego este año no metemos goles, para nada. Somos el, no sé, el cuarto o quinto equipo de los que están arriba. Arriba me refiero que en teoría tendría que estar arriba, son de los menos goleadores, y así no vamos a ninguna parte. Y por la física no es. Y el sábado si no aprieta todo el equipo a una, no. Y ahora venía mirando y el Inca tiene un partido atrasado y jode con el Inca, ¿eh? Estuvo a punto de ganar hace nada y mira, si gana se pone el líder, ¿eh? Es increíble el Inca, ¿eh?
Habéis, va a estar ahí la liga, ¿eh? Habéis marcado 78 goles, 48 en casa, 30 fuera.
Sí, pero que no...
Y habéis encajado uno más, 79.
Sí. Ahora, ya te digo, este sábado campo Centella. Un equipo se ha reforzado la segunda vuelta con brasileños y con unos jugadores de división de honor. Así que, a ver, el problema no van estos partidos, pero no. Y fuera de casa no salíamos enchufados, enseguida nos meten un gol y nos despistamos, y no estamos.
Yo...
Es una pena porque la primera vuelta ha sido impresionante, estábamos segundo y es increíble.
Por lo que veo en los partidos de casa, chutamos muy poco a portería. Nunca sabemos si el portero es bueno o es malo. Porque no chutamos a portería.
Ya, tocamos mucho la pelota en el medio campo, pero no profundizamos.
Y hay que tocarla menos y meterla más, ¿no?
Sí, yo creo que este año nos falla.
¿Pero hemos sentido de la palabra?
Eso y salir de los partidos y ponerte delante del marcador, porque es que nunca lo ponemos delante del marcador, siempre vamos a remolque. Pero ya eso ya se viene el partido que no, ¿eh?
Y como Centellas, la próxima semana jugaréis al horario normal, ¿no? A las 6:30, ¿no?
No, allí parece que se juega a las 7 de la tarde, ¿no?
7 de la tarde en sí. Centellas, 7 de la tarde. ¿Tienes jugadores lesionados o no?
A ver, en Bayo le ganan por lo menos uno o dos partidos. Rubén sigue sancionado. Bustamante sigue sancionado.
Bueno, Rubiña no jugará en toda la liga.
No, el último partido que va a poder jugar. Ahí tengo tres sancionados. Luego, el Fernando se ha perdido toda la temporada ya, ¿vale?
El Nando, por lesión.
Sí, por lesión. Y la Bifan consigue por trabajo. Si no, tenemos que ir otra vez. La puente ahora está tampoco puedo.
Bustamante lo recuperas, que estaba lesionado también.
Sí, pero no, pero a Bustamante le quedan dos partidos todavía de sanción. Y bueno, a ver cuándo me gana a mí. Si uno o dos partidos, ya veremos también. Así que... Pero es una pena porque este año podríamos haber dado el salto. Salto que lo tenemos de calidad.
Porque ahora, la semana que el próximo partido en el campo de Centinelas, pues tú y el delegado tenéis que estar fuera de la banqueta, ¿no?
Sí, los dos. Y allí es difícil, porque está la grada arriba. Y encima, por lo que tengo entendido, todos los partidos del Centinelas, el campo, o sea, aquello se llena hasta reventar. Claro, está jugando el subir, pues imagínate.
Abajo, sí, sí. Abajo puede estar Juan, estará Juan Orduna, ¿no?
Sí, estará Orduna.
¿Y puede haber otro delegado o no?
Sí, puede haber otro delegado. Además, nosotros lo tenemos todavía como delegado, el que estaba antes.
Vale,
así
vale.
Que no importa. Pero bueno, lo importante es el intentar ganar el sábado, que luego viene con la descanso, recuperar gente, porque si no, el marzo va a ser eso una presión, ¿eh?
¿Y cómo está la moral de los jugadores para el sábado de Centinelas?
Hombre, espero que bien, porque es que sí, lo que te digo, si no, luego se descansan, viene el marzo y vamos a conducir a Ramón Ferreira a Mallorca, dos rivales que no lo iba a pensar a esta altura de la temporada que vamos a estar ahí directo, porque si perdemos dos partidos eso también, que espero que no, que yo creo que no. Ojo.
Futbol sala. Futbol sala.
Doncs ja se veu a la partida a les 7 de la tarda, Centinelas, Ripollet. A la quinta, la preferent, també catalana, del món del futbol sala, el Ripollet, que la setmana passada guanyava la penya Verdaguer per 2-1. Aquesta setmana, doncs, jugarà a la pista del Bonaire, que és el líder, a les 7 de la tarda. El Bonaire és líder amb 49 punts, mentre que el Ripollet ocupa la plaça número 9 amb 32 punts. Pel que fa a l'equip del Lligó de Plata, la setmana passada l'equip de Can Clos va tenir jornada de descans i aquesta setmana també té jornada de descans. I acabem el futbol sala dient que l'equip B, que milita la primera divisió, la setmana passada que guanyaven el camp de la Penya Esplugues per 0-1 en gol de Yogi, doncs líder és el Sabadell, que té 46 punts, i la Can Clos ocupa la plaça número 9 amb 21 punts. I aquesta setmana el partit començarà a les 4 de la tarda aquí a Ripollet, en el pavelló Joan Creus, Can Clos Cervera. El Cervera és el tercer amb 36 punts.
Hockey.
I al món del hockey, doncs, el club hockey Ripollet la setmana passada guanyaven a la pista del Setmanat per 6-7, amb 3 gols de Gerard, un d'Àlex, 2 de Didac i un de Cesc, i aquesta setmana jugaran contra el Congrés, el Club Patí Congrés. El Congrés, hem de dir que és cinquè a la Lliga amb 27 punts, mentre que el Ripollet ocupa plaça número 9 amb 19 punts, i el líder és el Vic, que en té 46, i el Mollet és segon amb 40. El Ripollet jugarà contra l'equip del Congrés, un Congrés que ja va perdre el Ripollet allà en la pista del Congrés. Això va corresponir a la primera volta. Ara ja estem a la segona volta, i aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, el Ripollet-Congrés. I a la Montal Jamón hem de dir també que el Club Handball Ripollet la setmana passada perdia a la pista del Parets del Vallès per 36-23 i que el Terrassa és líder amb 26 punts, seguit del Vallac de la Llagosta amb 25 i el Ripollet ocupa plaça número 11 amb 0 punts. El partit d'aquesta setmana jugaria en contra a l'equip del Sant Quirze. El Sant Quirze és un equip que la setmana passada perdia a casa davant de l'equip de la Llagosta per 27-34 i el Sant Quirze ocupa la plaça número 4 amb 19 punts, mentre que el Ripollet ocupa la plaça número 11 amb 0 punts. I també dintre la Copa Infantil, la Copa Catalana Infantil, a la primera fase, a l'equip del Club Handball Ripollet, doncs aquest cap de setmana jugaria a casa contra l'equip del Parets. Parets i el Ripollet, amb una categoria on hi ha el Ripollet, el Martorell, l'Estrella Bonanova, el Parets i el Pardinyes de Lleida.
Tenis taula, tenis taula.
I en el món del tenis taula hem de dir que la setmana passada l'equip de la divisió d'honor masculina va guanyar en la pista de l'Isla de la Palma, el defensa de la Palma, el va guanyar per 3-4, i que en aquest cas, doncs, aquesta setmana tenen jornada de descans. El líder és el Lecanet Irún, que té 30 punts, i el Ripollet ocupa la plaça número 8, amb 14 punts, i en zona de descens directe, a l'Oviedo, amb 14, i el Languí de Castells, amb 0 punts. Pel que fa a l'equip de la divisió d'honor femenina, la setmana passada guanyaven per 4-0 en l'equip del Lecanea d'Irún. El líder és el Balaguer, que té 24 punts, empatats amb l'Inca, i el Finca Ripollet ocupa la plaça número 4 amb 18 punts. En zona de descens directe està l'Atlético San Sebastián amb 4 punts i el Langui de Castells de Victòria amb 0 punts. I aquesta setmana l'equip femení té jornada de descans. I l'equip de la Primera Nacional Femenina el guardarem per després perquè els tenim aquí convidats, no? Ara anem a recordar l'equip de la Primera Nacional Masculina, que la setmana passada van tenir jornada de descans, que el líder és el Borges, que té 24 punts, i que el Ripollet està en zona de descens, ocupa la plaça número 9 amb 10 punts, empatats amb el Sant Cugat del Vallès. I aquesta setmana tenen jornada de descans.
Bàsquet. Bàsquet. Bàsquet.
I anem al món del bàsquet. Copa Catalunya. La setmana passada el Club Bàsquet Ripollet perdien a la pista del Sant Adrià per 84-79. Aquesta setmana el Ripollet juga a casa contra el Montgat. A la primera volta el Ripollet va guanyar al camp del Montgat o a la pista del Montgat per 79-80. Però no obstant, ara el Ripollet ocupa la plaça número 11 amb 32 punts en zona de promoció per la permanència, mentre que l'equip del Montgat és tercer a la Lliga amb 37 punts. Un Montgat que la setmana passada guanyava en el Figueres per 80-58. I un Ripollet que perdia, doncs, en la pista del Sant Adrià per 84-79. Aquest partit, si n'hi ha res de nou, començarà el diumenge a partir de 14:45 de la tarda en Ripollet-Montgat. Això pel que fa a la Copa Catalunya. A la Copa Catalunya de segona categoria, el Club Bàsquet Ripollet a l'equip B la setmana passada perdien a la pista del Ilerda de Lleida, que és el segon classificat. Perdia per 94-70. I aquesta setmana jugaran contra el líder, que és el Cerdanyola. Un Cerdanyola que la setmana passada, doncs, guanyava en el Sant Pere de Terrassa per 78-65. Un Cerdanyola que és líder en 42 punts, amb un Ripollet que ocupa la plaça número 11 en 29 punts. Està també en zona de promoció per la permanència. Un Ripollet que a la primera volta ja va perdre el camp del Cerdanyola per 80-46. Aquest partit començarà diumenge a partir de 2:45 de la tarda en el pavelló Francesc Verneda. Per què fa a la categoria territorial, l'equip del Gasó Caixa Girona la setmana passada guanyava en el Can Sant Joan per 99-72. És quart a la Lliga amb 34 punts. Primer és el Mollet, que en té 39, i el Llanars, que en té 37. I aquesta setmana el Gasó Caixa Girona jugaria contra l'equip del Lliçà d'Amunt, un Lliçà d'Amunt que ocupa la plaça número 11. Un Lliçà d'Amunt que a la primera volta el Gasó va guanyar per 50-100. Pel que fa a la tercera territorial, a la Vell Gasó, que és tercer a la Lliga, que va guanyar en el ASME per 59-40, és tercer en 36 punts davant d'un Les Corts i un Ateneu Montserrat, que en té 37, i ells en té 36, i que aquesta setmana, doncs, jugaran a les 11 en el pavelló Joan Creus, a les 12:30, a les 11 començaria Gasó Caixa Girona, i la Vell Gasó ho faria contra el Martinenc. Un Martinenc que la setmana passada guanyava en el Badalona per 86-67, i un Martinenc que ocupa la plaça número 12 en 27 punts. Acabem el bàsquet femení dient que el Ripollet femení la setmana passada guanyaven a la pista del Lliçà d'Amunt per 53-69, que ocupa la plaça número 9 de la competició amb 27 punts, i que aquesta setmana jugarà contra el Pedagogium de Badalona a les 11 del matí, i que la primera volta el Ripollet va guanyar per 44-38. Aquest partit començarà el diumenge a les 11. El Ripollet ocupa la plaça número 9 del bàsquet femení amb 27 punts, i el Pedagogium ocupa la plaça número 13 amb 23 punts.
Tenis. Tenis.
I a la molt del tenis hem de dir que pels jugadors que militen a la primera divisió, per jugadors de més de 18 anys, la setmana passada perdien a la pista de l'Andrés Quimeno per 4-1, i aquesta setmana tenen jornada de descans, mentre que l'equip de més de 40 anys, el Ripollet, tenia jornada de descans, i aquesta setmana es jugaran en el poliesportiu a partir de 3:45 el tenis Ripollet contra el Polo de Barcelona. A l'equip de més de 18 anys ocupen la plaça número 8 en 20 punts, mentre que l'equip de 8 equips, mentre que l'equip de la categoria A, de per jugadors de més de 40 anys, de 8 equips van als últims amb 9 punts. Bé, i com cada divendres ja sobre aquesta hora, avui Manu i Miguel ens porten a les tres jugadores més joves de la Lliga Nacional Espanyola de Tenis Taula, a l'equip femení del Finca Ripollet, entrenades per la jugadora de l'equip de la Divisió d'Honor, Micaela Chirita. Anem ya a los nuestros compañeros Manu y Miguel.
Buenas tardes, Ramón. Hoy te traemos a tres deportistas de élite. Las tres juegan a ping-pong en el club de tenis Taula Ripollet y han llegado muy lejos en campeonatos estatales.
¿Y quiénes son, Manu?
Pues son Julia López, Ana Ibáñez y Laura Chirita. Las tres son muy jóvenes, tienen entre 11 y 13 años y juegan, la verdad, es que muy bien.
Ah, yo pensaba que iba a venir también Berta López. ¿Dónde está Berta?
Berta está en Malta jugando un importantísimo campeonato europeo. Pero bueno, tenemos el honor de tener con nosotros a su hermana, una gran jugadora también.
Pues venga, vamos a escucharla primero. Vamos a escuchar a Julia López.
¿Comida preferida?
Macarrones, huevo frito.
¿Una bebida?
Zumos.
¿Una película?
Me gusta mucho Titanic, por ejemplo. Es una película así, un clásico que me gusta mucho.
¿Un programa o serie de televisión?
El internado.
¿Un defecto?
A veces soy un poco desordenada.
¿Una virtud?
Soy responsable también con los deberes del colegio y todo. Lo puedo compaginar bastante bien y todo eso.
¿Día o noche?
Día.
¿Por qué?
Porque se puede aprovechar más. Bueno, la noche también me gusta, claro, para dormir, pero tampoco salgo así ni nada. El día más.
¿Playa o montaña?
Depende, no sé. La playa me gusta por algunas cosas, porque pues tomar el sol, bañarte, y la montaña es un sitio también así muy tranquilo, con fauna y tal, y también está muy bien.
¿Un sueño?
Pues llegar a ser buena deportista y poder también tener una carrera y poder hacer las dos cosas.
¿Un actor?
Martín Rivas.
¿Una actriz?
Ana de Armas, la...
¿Un sitio para ir de vacaciones?
Venezuela, por ejemplo, Chile, porque mi hermana también ha ido a muchos sitios y dice que es muy bonito todo aquello y, bueno, pues allí.
Si no llegas a ser jugadora profesional de ping-pong, ¿qué te gustaría ser?
Biología me gusta.
¿De qué equipo eres seguidora?
Ni de fútbol, ni de Barça, ni Madrid, Atlético de Madrid.
¿El ping-pong te deja tiempo para estudiar?
Bueno, se llega muy tarde a casa, luego tienes que hacer los deberes, cenar, ducharte y bueno, y es un poco liado porque siempre tienes que ir corriendo con prisas y a veces solo puedes estudiar un examen el día antes, por ejemplo, y tienes que hacerlo todo por la noche y tal, pero sí, lo puedo compaginar bien, no es ningún problema tampoco.
¿Cuánto tiempo le dedicas a ping-pong a la semana?
2 horas 4 días a la semana, de 6 a 8.
¿Con qué edad empezaste a jugar?
Empecé a jugar a segundo de primaria, a los 7 años o así.
¿A quién te gustaría parecerte en el mundo del ping-pong?
Sara Ramírez.
¿Qué opinas de la selección española de ping-pong? ¿La ves capaz de conseguir títulos europeos o mundiales?
Sí, yo creo que sí, que tienen un buen nivel y que puede hacer cosas. De hecho, ya las ha hecho unas cuantas veces y bueno, yo creo que sí, que puede seguir haciendo resultados.
¿Y qué es un bocadillo en ping-pong?
Un bocadillo, comerte al otro jugador, querer comértelo de tantas ganas que tienes de ganarle. Y...
Vale. ¿Qué es el ping-pong en tu vida?
Es muy importante porque, bueno, llevo mucho tiempo en él y ya... Si lo dejara ya como que me faltaría algo, porque el ping-pong, bueno, es muy importante para mí, porque, bueno, eso ya llevo mucho tiempo y ya le coges una cosa que dices, pues no lo puedo dejar ni nada.
¿Qué harías para mejorar el ping-pong base en Ripollet?
Para poder hacerlo, no sé, pues ir a mostrar más a la gente el ping-pong y todo lo que se hace, porque yo creo que se hace poco, porque en los colegios, por ejemplo, no se va, se tendría que ir más para animar a la gente a que viniese y conociese todo lo que es el ping-pong y el club, y que se diera cuenta de que, bueno, es un deporte que es como los otros, y aunque sea un poco minoritario, pues es un deporte muy interesante que también tiene muchas virtudes.
¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo?
Mi mejor momento deportivo, bueno, quedar campeona de España, bueno, los campeonatos quedé con Laura, campeona de España por equipos, y bueno, y también en el estatal tercera, así resultados españoles, también está muy bien, y bueno, internacionales sexta, aunque no he subido al podio más así, pero a mí me...
¿Sexta de todo el mundo?
No, de internacional de...
Europa.
De Europa.
¿Tienes alguna anécdota que contar del vestuario o de los partidos? ¿Algo gracioso así que haya pasado?
Algo gracioso, bueno, los chicos siempre hacen, nos hacen jugadas a las chicas, nos apagan la luz, nos tiran bombas fétidas, un caos, nosotras nos cabreamos, bueno.
¿Cómo analizarías tu último partido?
Mi último partido, bueno, fue de liga y el primer partido lo jugué muy mal, perdí 3-0 contra una que no tenía que perder. Y bueno, y jugué muy mal, y luego el siguiente partido que jugué, lo jugué ya mejor, ya gané, y bueno, me puse las pilas, por decirlo de alguna manera, ya me estuve más centrada y todo.
¿Y el próximo partido? ¿Contra quién lo tienes?
Este sábado tengo el top catalán de infantil.
Y ahora dos mensajes, uno para el próximo rival, ¿qué le dirías?
Que voy a ir a por él, que se prepare y eso, que lo voy a ganar.
¿Y otro para animar a la gente a que se apunta a ping-pong?
Pues que es un deporte muy divertido, que puedes... hay un montón de virtudes, es divertido, te puedes aprender mucho, puedes viajar mucho, y que es muy bonito este deporte porque... hay muchas cosas, a lo mejor no es un deporte que como el fútbol y todo eso, pero que en el fondo es muy divertido y es muy bonito jugarlo.
Aquest partit que estava parlant, doncs, és el de la setmana passada, que la Lliga Nacional Femenina, grup segon, s'enfrontava per al Finca Ripollet contra el Club Natació de Pamplona i varen guanyar 4-1. La primera pura va perdre ella, però abans va guanyar el segon i el partit va ser Finca Ripollet 4, Pamplona 1. L'equip està format, podríem dir, doncs, per tres jugadores. Hem sentit ja Julia López, ara anirem amb Sara Ana Ibáñez.
Vaya, así que Berta López es la culpable de que Julia esté apasionada por este deporte y además está siguiendo sus pasos ganando un montón de torneos.
Ahora vamos a escuchar a Ana Ibáñez.
¿Cuál es tu comida preferida?
La rosa, la cubana, macarrones, cosas así con tomate.
¿Y la bebida?
Agua, yo soy de agua.
¿Una película que te haya gustado mucho?
Los Piratas del Caribe me gustan mucho. Como ha dicho ella, Titanic también es un clásico que me gusta.
¿Y un programa de televisión?
Fama, a mí me gusta eso de bailar.
¿También bailas tú o no?
No se me da demasiado bien.
Bueno, ¿algún grupo de música o un cantante favorito?
Escucho de todo, bastante. Me gusta bastante la Beyoncé.
¿Un defecto?
Que a veces me machaco mucho. Cuando no me sale lo que quiero, me machaco mucho.
¿Y una virtud?
Que soy bastante pacífica y tranquila.
¿Te gusta más el día o la noche?
El día, porque es más activo.
¿Playa o montaña?
Depende, porque la montaña me tranquiliza, pero la playa a veces también va bien para activarte.
¿Un sueño?
Me gustaría poder compaginar el deporte con mi vida cuando sea mayor.
¿A dónde te irías de vacaciones?
Me gustan los sitios exóticos, así, las playas esas blancas, así largas, pero también me gusta el frío, así que un poco de todo.
Si no llegas a ser jugadora de ping-pong profesional, ¿qué te gustaría ser o qué te gustaría estudiar?
Me gustaría estudiar o magisterio o periodismo.
Vale, ¿eres seguidora de algún equipo de ping-pong o un club de ping-pong en especial?
De ping-pong no sé.
¿Y de otro deporte?
Sí, yo soy muy culé.
¿Te deja tiempo el ping-pong para estudiar?
Sí, aunque como ha dicho ella, siempre vas un poco a las últimas, pero sí.
¿Qué asignatura te gusta más?
Gimnasia, música, pero las sociales también me gustan mucho.
¿Y cuál te gusta menos?
Castellano.
¿A qué edad empezaste a jugar?
Creo que a los 10 empecé, más o menos.
¿Un jugador o jugadora local que te guste mucho, de aquí de Ripollet?
Hombre, a mí me gusta su hermana también, porque siempre cree en ella que puede llegar a lo más.
¿Qué opinas de la selección española de ping-pong?
Bien.
¿Crees que puede conseguir...?
Sí, sobre todo en las categorías más pequeñas, porque cuando te haces grande normalmente hay más chinos y no...
Se lo llevan todos los chinos.
Sí.
¿Por qué se lo llevan todos los chinos?
Porque yo creo que tienen más facilidad y, no sé, su cuerpo es más ágil para este deporte.
¿Y qué es un bocadillo?
Pues ir a por el otro y comértelo, pero en la mesa, claro.
Vale. ¿Qué es para ti el ping-pong en tu vida?
Para mí es una parte muy importante, porque, por ejemplo, esta semana he estado mala y te das cuenta de lo importante que es cuando no lo puedes practicar y tienes esa cosa que lo quieres hacer y no puedes porque... Y lo ves que es una cosa importante para ti.
O sea, tú cuando sales del cole tienes ganas de ir a entrenar.
Sí.
¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo?
Mejor momento fue pues el año pasado cuando quedé campeona de España de dobles con mi compañera Mireia Badosa y quedamos campeonas en La Zubia, que es un pueblo de Granada.
¿Y el peor?
Momento así no, pero cuando ves que... Esa impotencia de poder ganar y ves que no has hecho nada para ganar.
¿Cómo fue el último partido?
Bueno, la verdad es que yo el último no estaba porque estaba mala. Fue el otro contra Mataró. Perdimos, pero yo me fui contenta porque partidos que jugué yo jugué con una mejor. Pero me fui muy contenta porque me faltó ese pelín para ganar. Así que me fui muy contenta.
¿Contra quién jugáis el próximo partido?
Yo contra el Calella.
Contra el Calella. ¿Y qué les dices?
Pues que aquí las espero.
¿Jugáis aquí en Tropollet?
Sí.
¿Y vais a ganar o no?
Hombre, eso espero. La otra vez ganemos 4-3.
Vale, ¿y tú qué harías para...? ¿Qué mensaje le darías al pueblo para que se apuntase más gente? O si lo quieres dar en general, ya que quieres estudiar periodismo, a los periodistas para que lo echen por la tele. Pues... Quizá o le den un poco más de bombo en las noticias.
Yo creo que es un deporte muy bonito de ver y divertido y creo que, no sé, se ve muy poco con lo que se podría ver porque es un deporte que lo practica bastante gente, el que pasa es que no se da la luz. Todo el mundo sabe que es el ping-pong, pero se piensa que es un juego de pasar la tarde de ping-pong y no, es un juego que tiene su dedicación y que cuando la tienes pues estás ahí arriba.
I a més, aquestes nenes entrenen cada dia. I si esteu sentint l'entrevista, sembla que tinguin por de parlar. No obstant, doncs, si les haguessin jugat, tenen, diguéssim, molta ràbia, no? Ja hem sentit, doncs, dues joves jugadores de l'equip més jove de la Lliga Nacional Espanyola. Per completar l'equip, aquesta tres, anirem a recordar, doncs, a Laura Chirita.
Pues aprovechar ahora, chicas, que a vuestra edad todavía no hay muchos chinos, que luego vienen y...
Nada, nada, aunque vengan, se los van a comer, hombre.
Bueno, y para acabar vamos a escuchar a la tercera en discordia, que es Laura Chirita. Además es hija de la entrenadora.
¿Comida preferida?
Los macarrones.
¿Una bebida?
Una Coca-Cola.
¿Una película?
Espíritus de medianoche.
¿Un programa o serie de televisión?
18.
¿Un defecto?
Pues que soy un poco cabezona.
¿Una virtud?
Pues que también soy alegre y buena persona.
¿Día o noche?
Día. En la noche pues no haces casi nada y en el día puedes estar con los amigos.
¿Playa o montaña?
Pues playa porque me gusta más el agua y me gusta bañarme.
¿Un sueño que tengas?
Llegar a tener un buen nivel de ping-pong.
¿Un día perfecto para ti?
Tener lo que yo quiera.
¿Un sitio para ir de vacaciones?
Un sitio, me gustaría ir a Canarias, bueno, ya iré, pero...
¿Otro deporte que te guste?
Pues el fútbol me gusta, aunque no soy muy buena, pero...
¿El ping-pong te deja tiempo para estudiar?
Sí.
¿Qué asignatura te gusta más?
Matemáticas.
¿Qué asignatura te gusta menos?
Música.
¿A qué edad empezaste a jugar?
Sobre los 7, algo así. Bueno, al principio... Jugaba con mi madre a veces, porque como es la entrenadora, pues a veces venía y jugaba, pero no estaba apuntada aún. Luego ya me apunté y me animé.
¿A quién te gustaría parecerte en el mundo del ping-pong?
Pues como ha dicho ella, Sara Ramírez, porque es muy buena.
¿Un jugador local?
La Berta López, que es su hermana.
¿Qué
¿Qué opinas sobre la selección española de ping-pong? ¿La ves capaz de conseguir títulos europeos o mundiales?
Sí, si me seleccionan, pues podría ponerme las pilas.
¿Te irías a otro equipo a jugar?
No.
¿El ping-pong en tu vida qué es?
Pues algo importante, que si lo dejaría, pues... Yo hubo un momento que tuve una lesión y no pude jugar y pues me aburría en casa.
¿Tu peor lesión, que me has comentado antes?
Pues cuando tuve tendinitis en el brazo, que no pude jugar.
¿Un rival que te guste?
Pues una persona que siempre me toca con ella en los campeonatos y siempre me gana, que se llama Julia Roca.
¿De dónde es?
De Esparraguera.
¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo?
Pues cuando he quedado campeona de España.
¿También?
Pues sí.
¿O cómo lo analizarías tu último partido?
Pues yo creo que jugué bien el último partido, gané. Tampoco eran unas que jugaban muy bien, pero he jugado bien.
Y ahora dos mensajes, uno para el próximo rival. ¿Qué le dirías?
Pues que lo ganaré.
¿Quién es? Y el siguiente mensaje para animar a la gente que se apunte. ¿Qué le dirías?
Pues que es un deporte divertido y que lo podrían probar para ver qué les parece.
Vale, vale.
Lo pasáis muy bien, ¿no todas?
Sí.
A los campeonatos y eso, nos lo pasamos muy bien.
Bueno, Ramón, pues hasta aquí la sección de hoy con esas tres estrellas del ping-pong.
¿Cómo me gustaría verlas en las Olimpiadas de Londres, a estas chicas?
Llegarán, no lo dudes, Miguel. ¿Y la semana que viene a quién tendremos?
Pues la semana que viene cambiamos la pelota y cogemos el balón de básquet. Tendremos a representantes de básquet del pueblo. ¿Vendrás a escucharlo o qué, Manu?
Por supuesto.
Doncs bé, les Olimpiades de Londres potser no, però les pròximes potser sí, perquè estan parlant d'unes noies jugadores joves, no arriben a 14 anys, que estan jugant la Lliga Nacional amb veteranes i contra jugadores estrangeres, i que estan ocupant la plaça número 5 de la competició. Líder és el Fotoprix Vic, que té 30 punts, seguit del Calella amb 20, Mataró 20, Saragossa 18, Finca Ripollet lloc número 5 amb 14 punts, el Helios de Saragossa 12 punts, el Sants 10, el Pamplona amb 4 punts. El Pamplona és el rival que la setmana passada van venir aquí a Ripollet i el Ripollet va guanyar, el Finca Ripollet va guanyar el Pamplona per 4-1. I tanca l'equip del Licanea d'Irun en el lloc número 9 amb 0 punts. La setmana passada el Sants perdia amb l'Helios de Saragossa per 3-4, el Fotoprix Vic guanyaven el Pamplona per 4-0, el Calella guanyava el Mataró per 4-1 i el Finca Ripollet guanyaven el Pamplona per 4-1 també. I heu sentit que les tres jugadores doncs, tenen un ídol, no? Berta López, que està amb el Ripollet, i Sara Ramírez, que no està al Ripollet, va sortir del Ripollet, de la categoria L20, i que és la número 1 del rànquing nacional, i que ara està vivint, precisament està vivint a Itàlia. Ella va ser, encara que no va jugar, sí, va estar a les últimes Olimpiades, i ara, precisament, l'altra jugadora jove, que no va poder estar aquí en directe, doncs és Berta López, que totes tres l'han parlat, que aquesta jugadora ara, en aquests moments, està jugant al circuit mundial júnior a Malta, i que l'últim torneig que va tenir va ser el que també va estar durant quasi un mes, van estar a Viña del Mar, a Xile, doncs jugant també al circuit mundial. Ara es troben doncs aquest circuit mundial a la ciutat de Malta. Hem de dir que aquesta setmana les tres jugadores doncs tenen Laura, Anna i la jugadora del Ripollet, Júlia, doncs les tres han de jugar al top català, al top català infantil, i a més han de jugar al partit que tenen pendent contra l'equip del Calella, el Calella dintre de la primera divisió nacional. Un Calella que és segon en 20 punts, però que ja a Calella el Ripollet els va guanyar per 3-4. Aquest partit se jugarà a les 5 de la tarda en el poliesportiu. Recordem que estem ja a la recta final i que també acabarem ja el programa parlant de ciclisme. El ciclisme Club Ciclista Ripollet, que aquesta setmana fan un recorregut de 35 quilòmetres per muntanya i faran Santa Maria de Besora i les Baumes, i la sortida serà a les 6:30 del matí. I per acabar, dic que també Club Ciclista Ripollet, a la modalitat, podríem dir, de cicloturisme, a la sortida serà a les 8 del matí i faran un total de 129 quilòmetres i aniran a esmorzar a Vinyonet. Faran un recorregut Ripollet-Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Martorell, Gelida, Sant Sobrí d'Anoia, allà suposament que provaran el cava, Cassots, Cruïlla de l'Ordal, Villafranca del Penedès, Avinyonet, l'Hospital, Bruguers, Viladecans, Cruïlla, Molins de Rei, Cornellà del Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat i tornaran cap a Ripollet amb un recorregut de 129 quilòmetres. Ja ho sento a Miguel que el divendres que ve tindrem representants del món del bàsquet. Adéu-siau i bon cap de setmana.